Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
La setmana passada no vas venir.
Fa dues setmanes
que no venies al Barça reservat. Què tal? Vosaltres sí, sou fidels aquí sempre al Barça reservat i nosaltres encantats que sigueu aquí de saludar-vos. Avui, episodi 13 d'aquesta segona temporada amb el Javi Miguel, amb el Xavi Campos i atenció que truquem també al Bernat Soler perquè fa massa dies. Que no, ara no, encara no el truquem. Trucarem de seguida. És que aquí el reservat, escolta, dius una cosa i passa el moment, és perfecte això. Doncs no, però de seguida el truquem. Episodi després, aquí al reservat ens trobem després d'una nova victòria del Barça a la Champions. Escolta, això, a la Champions el Barça... Diríem que la Champions que està fent, de moment no ens podem queixar.
No, perquè a més...
Tenim aquell Mónaco, allò...
Sí, però la Mónaco va haver l'expulsió al minut 12 de l'Eric García. Vam jugar 80 minuts amb un jugador menys.
I vas competir gairebé tot el partit, els últims 10 minuts no, però vaja, la Champions del Barça és excel·lent, diríem.
Com és el segon millor equip.
Ara mateix, quan estem aquí al reservat trobant-nos, sí.
Que feia temps que no podíem treure pit d'aquesta manera, a Europa.
Sí, i a més...
I acabarà l'any així, perquè les dues últimes jornades de la Champions sí. són al gener.
I us diré que la Champions, quan tu parles allà dins amb gent del vestidor, és com el gran objectiu. Evidentment no estic dient de guanyar-la, però ells et parlen de... És la competició que realment els motiva i que on volen fer un gran paper. És normal, perquè fa molt temps, però tant els veterans, perquè al final la Champions és l'aparador, el gran aparador on tothom vol lluir, i té la sensació que els últims anys ja fa massa partits que s'han arrossegat en alguns partits i que no estaven donant la imatge que tocava, com els més joves que més són de la casa i que tenen aquella coseta de dir ostres, fa molt temps que el Barça, i més quan ets jove, que el 2015 queda com encara els queda lluníssim, és que fa molts anys que el Barça no aixeca una Champions i ho notes, quan parles de que sempre et parlen de la Champions amb una motivació especial. No vull dir que la Lliga passin, ni que evidentment abaixin els braços, i que... però sí que la Champions té una cosa especial al vestidor del Barça. Veurem fins on arriba.
I pel club, imagina't, cada victòria són 2 milions. Cada victòria són 2 milions a la butxaca. 2 milions a la butxaca, 2 milions a la butxaca. Ja porten 15 milions, quasi. Amb les 5 victòries que han tingut, pues ja, 10 milions.
Sí, 10 milions, dos i
10 milions només,
i una punta.
Només per la competició. Després, si te classifiques per octaus directament, cobres 2 milions més.
Si es classifiquen per vuitens, segurament ho faran.
2 milions més
per fer
el top 8. I després ja 11 milions per jugar als octaus. O sigui, imagina, clar, pel club, això és un regal del cel. Tal com està també l'economia, i ara amb el Dani Olmo aquest que el tenim, que a veure què
ara,
passa amb ell.
Ara parlarem, de Dani Olmo, dels canvis de Lewandowski, com és que el substitueixen tant? Ara et sabrem algunes coses. I dels Legends. Això dels Legends...
Mira, has associat bé, Lewandowski, Legends.
No, encara no és Legend,
Ja li has donat un...
Javi Miguel, que et veig, escolta.
Ja l'has posat mitja allà.
Va, que és el moment. Ara sí, vaig a trucar al Bernat Soler... Bernat Soler trucant i aquí WhatsApp, que se sentirà millor. Bernat!
Hola, Laia.
Què tal?
Com esteu?
Molt bé, aquí al reservat. És que feia massa, ja dèiem, dues setmanes consecutives sense venir el Bernat. No pot ser. El Bernat és una de les veus d'aquí del reservat i havies de ser, tot i que ara ets encara a Dortmund. No, a Dortmund?
Sí, sóc a l'aeroport de Düsseldorf, concretament. Que és des d'on agafarem el vol per tornar de Dortmund. Aquí, per cert, el Barça reservat també té seguiment, i ara m'estaven dient, diu que estan parlant de diners, de guanyar diners amb la Champions, i dic, sí, el Barça està guanyant diners a la Champions i em vol seguir guanyant. I mira, a més va molt bé que em truquis des d'un aeroport, perquè us vull parlar de viatges.
Ah,
I de viatges per guanyar diners, precisament.
Ah, doncs també interessa això.
Molt.
Doncs sí, perquè sabeu que el Barça, doncs cada estiu intenta fer el que abans se'n deia un stage i que ara ja directament es diu una gira.
Sí, un stage és molt vintage. Stage vintage.
Sí. L'stage normalment es feia a Holanda i en llocs, diríem, frescos, i jugaves contra equips amateurs. Ja des de fa uns anys el màrqueting i les necessitats econòmiques fan que facis gires en lloc d'stage, tot i que has de continuar entrenant, i el Barça els últims anys ha tingut molta tirada per als Estats Units, on hi ha estat jugant doncs, partits amistosos contra grans equips europeus, no? I entre d'altres coses, doncs, clàssics, per exemple, partits contra el Madrid. Però què passa? Que aquest estiu als Estats Units això del futbol de primer nivell ja ho tindran molt ocupat, perquè el mes de juny sabeu que se disputarà el Mundial de Clubs de la FIFA, la primera edició d'aquesta nova competició, i allà hi haurà grans clubs europeus, bé, també sud-americans i de la resta del món, però tots aquests clubs que normalment anaven a l'estiu a fer gires als Estats Units ja hi seran fent una competició oficial. I això vol dir que allà ja no hi ha la necessitat doncs, de portar-hi clubs per fer-hi partits. Això obre les portes a un altre gran continent que el Barça també hi havia visitat, que és l'asiàtic. I el Barça, us puc confirmar que aquest estiu que ve anirà a jugar a Àsia. Anirà a jugar a Àsia a partits de pretemporada. No us puc dir encara els països. La idea és fer-ho en dos països diferents. Jo recordo que el Barça ha estat a la Xina, el Barça ha estat al Japó, el Barça ha estat a Corea, i veurem doncs, qui segurament és una qüestió que encara s'hagi de decidir, perquè també es tractarà d'anar allà on et paguin més, no?
On et paguin més i també a veure amb quins clubs jugues.
Clar, què passa? Que clar, tots els clubs que juguen al Mundial de Clubs, que són molts i importants, el Madrid sense anar més lluny, l'Atlètic de Madrid, però també el Manchester City, el Chelsea, el Bayern de Munic, el Paris Saint-Germain, l'Inter de Milà, tots aquests no aniran a Àsia a l'estiu, perquè hauran tingut una temporada duríssima. Però n'hi ha d'altres que estan com el Barça. Per exemple, el Liverpool, per exemple, el Milan. Són equips també amb cartell, són equips també amb necessitats econòmiques i que tenen doncs, un atractiu i que podrien formar part doncs, d'aquest circuit asiàtic que aquest estiu doncs, permeti al Barça ingressar també uns calerons, en aquest cas doncs, en viatge, amb una gira asiàtica que, pel que em diuen, es veu que estan disposats a pagar molt bé.
Home, ja et diré una cosa, t'ho imagina't un Barça, Liverpool, Milan... No?
Està bé.
Sí. Bastant atractiu, no?
No canviaria gaire, excepte el
Madrid,
clàssic.
El Madrid sempre clar,
que has estat fent els últims anys.
Pots incloure un Nàpols, un Bayer Leverkusen, que és un equip que també últimament està jugant bastant bé.
Seria una gira potent, també.
Bé, sí. És a dir, i sempre hi ha algun partit amb algun equip local, perquè això també els agrada a vegades fer-ho.
Jo em pregunto per això de les gires, Bernat, si algun dia algun club trencarà la tendència i dirà deixem-nos de gires, després ens queixem del calendari, les
marketing.
Sí, d'acord, però...
No. Allà que obrir mercat, jo no molt els organitzadors...
No descarto difícil, que algun gran club algun dia es planti amb això de les gires i faci una pretemporada més convencional que després t'ajudi a rendir durant la temporada, que és l'objectiu primari d'una pretemporada.
Si dius que no ho descartes, és que alguna coseta t'ha arribat.
No. Bé,
intuïció, només és intuïció teva.
Hi ha alguna conversa, però...
Per això...
Res ferm.
No, però vull dir
que... I res alguna... decidit, evidentment.
Algú ja ho està pensant i s'està parlant en algun club d'aquests, suposo, de dir, home, això...
Però mira ara com van els formats. Ara una nova competició que jugarà el juliol als Estats Units.
Sí, per això mateix.
O sigui, el camí no és aturar-ho, és expandir-ho encara més.
Sí, però això és competició oficial, no? I aquí els clubs és veritat que tenen uns ingressos importants per les gires, però a vegades compensa 10 milions d'ingressos per una gira si després està arrossegant-te tota la temporada. I al final els gestors dels clubs els jutgen pels resultats esportius.
Però això només ho pot començar a fer clubs que estiguin molt forts econòmicament.
Sí.
Per tant, aquí en aquest cas el Barça encara no es trobaria en aquesta estació. Bernat, deixarem que estàs a l'aeroport, però abans ja saps que tenim un altre tema que sempre aquí al Reservat fa temps que parlem, que és aquest Spotify Camp Nou, el retorn al nou Camp Nou. A tu et diu alguna cosa, el Nas? En teoria, febrer-març, mantenim aquest febrer-març.
És que és la versió oficial i en la que es mantenen ferms des del club. Hi ha molts altres indicatius que et fan pensar una altra cosa, però és que de moment continuen insistint en... Cada cop és més març que febrer, per allò també de...
Sí, les penalitzacions, eren a partir del 15 de febrer, si no tornaves abans del 15 de febrer.
Jo amb les penalitzacions ja m'he perdut,
Però suposo que quan arribi el moment et diran que bé, aquella penalització, hi havia una clàusula que deia que no sé què era la lletra petita, llavors aquella penalització que havies de cobrar ja no l'has de cobrar. i aquestes coses que passen.
Això del febrer, que fa unes setmanes semblava que el club, com a mínim, en el discurs oficial que comenta el Bernat, estava molt clar i tenien certa confiança, més convenciment, les últimes converses apunten que tampoc no serà el febrer.
Sí, de fet és que és veritat.
Hi ha molta incertesa.
Hi ha molta incertesa i segueixen arribant aquí al reservat comentaris i veus de gent de dins del club que ens diuen, ui, en març no, tireu més enllà. I si fos la temporada que ve, tampoc seria estrany. Com? Però bé, com diu el Bernat, la versió oficial encara és març, febrer-març, per tant, de moment mantindrem això, però vaja, insistim, eh?
Cert escepticisme, no? Tenim dret a dubtar.
A dubtar, tot i que el club dona explicacions a... Ara explicarà el retorn, com es farà a nivell de mobilitat i tot. Vull dir, ells van avançant amb aquesta idea de febrer-març. Pues, llavors es mantindrà, la mantenim, però deixem que quedi constància que també hi ha altres persones que ens apunten també és final de temporada o fins i tot setembre. Bernat, et deixem tranquil a l'aeroport i la setmana que ve, que serà l'últim reservat abans de Nadal, t'esperem aquí amb un, no sé, un jersei nadalenc o...
Sí, ja vindrem. Molt bé. Escolta, torno cap a Barcelona, no me'n vaig a Àsia encara, eh?
No, encara no, encara no.
L'escala no la fas a Albània, tampoc, eh?
No.
Heu trobat un bloc més directe. Vinga, adéu, Bernat.
Adéu.
Sí, és que això de viatjar a Dortmund es veu que és molt complicat. És una cosa que em va sorprendre.
La TDT. La gent, la Mireia Ruiz de la TDT, que explicava unes peripècies per
anar a Dortmund,
I
pensava, dic, ostres, que al final és anar a una ciutat d'Europa, però és cert que és una ciutat més petita. Bé, en qualsevol cas, i els Legends com ho tenen, això de viatjar? Bé,
doncs no
viatgen
paren,
bastant, no paren.
Mira, ara el diumenge a Tòquio.
Mira, els Legends, que, perquè si algú no sap els Legends, que sí, són clar. Els Legends, són exjugadors del Barça que van a fer bolos. I cobren diners per fer aquests bolos. Hi ha una part que cobren els jugadors i una altra, evidentment, que s'endú al club, que és una cosa independent, o diríem a part o paral·lela, si vols, a l'associació de veterans que fa històrica que té el Barça. Bé, doncs parlem d'aquests cracs que fan bolos del Barça. Sí. Què passa?
Doncs, bueno, això, aquest diumenge organitzen a Tòquio un gran show en el que estaran Xavi... que Xavi no és normal veure'l com a jugador legend. L'altre dia va estar a Mèxic, també, i ara torna. Serà Iniesta, Mascherano, Rafa Márquez... Bueno,
no, Mascherano no.
Mascherano al final no, perquè està a l'Inter de Miami, clar, no? Però estava posat a la llista.
Sí,
Rivaldo, Juli, Saviola... Bueno.
I contra qui juguen?
Contra el Real Madrid.
Home, un clàssic de legends.
Contra el Real Madrid. De fet, fa dues setmanes ja van jugar a Doha. O sigui, ara estan en
a principis de novembre van jugar a Doha, sí.
Legend. I bueno, en aquella trobada del Doha, alguns jugadors del Real Madrid es van quedar una mica espantats, o sorpresos, o fins i tot enfadats.
Ai, què va passar?
Perquè van escoltar quines eren les condicions en què es movien els veterans del Barça, i ells se sentien menystinguts per part del Club Blanc. A veure, en poques paraules, econòmicament, o sigui, no parlem dels actes de Doha ni el de Tòquio, perquè aquests estan organitzats per una empresa i aquests donen els mateixos calerons a uns i a uns altres. Això sí que no hi ha cap dubte. Però quan es organitzen actes per part del Barça Legends, partits més, entre cometes, normals, que no són aquests tipus de shows, el show que tenen els jugadors Legend del Barça és un show que es manté entre 8 i 10.000 euros. Quan van escoltar això els jugadors del Madrid, es van quedar, doncs, això dic, espantats, perquè ells cobren partits d'aquests que no són organitzats per o a una empresa potent, 800 euros. Llavors, clar, l'explicació que tenen a més és que en el Barça tothom vol jugar al Barça Legends. I al Madrid tenen problemes per omplir els partits. Per què? Perquè, clar, per 800
cobren
euros...
Cobren molt poc, no es mouen. Aquests exjugadors no es mouen.
I aleshores, els jugadors del Madrid, que els comentaven els del Barça, com s'ho feien per treure més calerons.
Però clar, amb aquesta situació de 800 euros, doncs clar, primer
no va...
No van molts.
Però vaig veure Figo, el partit de Doha. Sí, dius que el de Doha va parar, perquè Figo per 800 euros no es mou de casa.
Cobren tots igual. Aleshores, aquí van... Havien bufetades per veure qui anava.
Però ah, perquè partits... el clàssic... Ah, clar, això són dues coses. Perquè el clàssic, quan és un clàssic, diríem, a la Doha, van cobrar el mateix i es va equiparar el sou.
Però
a més, l'altra qüestió és que quan van estrelles, o sigui, Figo...
Ronaldinho
amb el Barça,
caché,
o Rivaldo.
No?
Tenen catxers diferents,
clar,
evidentment.
Que paga l'organitzador, no?
Que paguen, suposo, més d'aquests 8 o 10.000 euros, que són, els, per exemple, els que es mouen al Futbol Club Barcelona.
Que no està mal, eh?
Que no està malament, però 800 euros al Real Madrid.
Clar, la diferència és molt gran. També et dic una cosa, la diferència també és que el Barça, diríem, la part dels Legends és una part més com un equip més professional i ho porta al club directament... I el Madrid ho porta a la Fundació del Madrid. Vull dir, jo crec que, clar, el que troba a faltar als jugadors Legends del Madrid és que es professionalitzi com fa el Barça, no? Que ho portin així.
És que ells no tenen, o sigui, aquesta... Ara perquè tenen aquests dos partits que s'han obert els ulls, no? Han dit, ostres, aquí hi ha una cosa que els pot beneficiar a tots, al club, per la seva imatge, i a nosaltres. I aleshores, clar, perquè, clar, pensa que el Barça, per exemple, ha fet viatges fins i tot al Congo. A jugar contra les llegendes del Congo, Legends, Congo Legends, no sé qui pot ser aquest jugador.
Però bueno, també
és curiós, no? Fa un any estaven o sigui, i aquí i allà també, doncs, cobrant una part important, o sigui, hi ha una s'ha creat un organigrama ben professional en aquest sentit, cosa que el Real Madrid no té. I aleshores es explicaven als jugadors del Barça com ho feien, no? I es veu que hi ha empreses de cromos que venen als col·leccionistes cromos firmats, però no d'això d'una impressora, sinó manualment pels jugadors.
Ah, o sigui, els jugadors del Madrid...
5.000 cromos
i van firmar cromos.
I aleshores, per cada... també varia el nom del jugador.
Clar.
Però un jugador de perfil baix podria cobrar entre cada 1.000 cromos 5.000 euros. Però 1.000 cromos firmats.
Firmats. Sí, els jugadors del Madrid, per equiparar-se el sou del Barça, més o menys, ja ha de començar a firmar 1.000 cromos.
1.000 cromos. I que ja n'hi diu jo, tinc la mà trencada.
Et dic una cosa.
Perquè no paro de firmar.
El titular seria que el Madrid no tractava les llegendes i el Barça sí que les ha
firmat. Exacte.
Molt bé, doncs aquest malestar del Madrid. I us deia que volia parlar-vos dels canvis de Lewandowski, perquè les últimes setmanes ens ha cridat l'atenció una mica que ha canviat, no?, la suplència de Mallorca, després els canvis, sobretot no perquè el canvi, sinó perquè Flick ha substituït Lewandowski en moments que el partit no estava resolt.
A Dortmund, contra el Betis...
Exacte,
que no
aquests, per
resolts.
Exemple, no estaven resolts i
a principi de temporada recordo algun tram també d'un parell o tres de substitucions amb Lewandowski cap al minut 60-70, que deies, home... És una vaca sagrada, entre cometes, i el canvi.
De fet, substituir-lo, he comptat, l'ha substituït en 12 partits de 26.
Déu-n'hi-do, és gairebé la meitat.
O sigui, sovint, i en aquest tram, no al minut 89 o temps afegit, sinó que encara pot quedar un quart d'hora de partit.
Sí,
i que...
sí.
I aquí el que ens expliquen és que dins del vestidor... Flick té detectat que Lewandowski, Flick i el seu staff, no? Que Lewandowski no pot aguantar 90 minuts l'alta intensitat que demana Flick als jugadors, per una qüestió física, evidentment, i que per Flick és molt important que els jugadors que hi ha al camp estiguin al 100% per com juga ell, i per tant els canvis que fa, i sobretot en aquest temps, fixa'm, el canvi de Lewandowski sempre és per una qüestió física, no pensant com a vegades, no, dosificar pel pròxim partit, per exemple el dia del Betis, no, potser pensant en Dortmund, no, pensant en el partit que s'està jugant, perquè creu Flick que si no els té al 100%, doncs aquell partit no es podrà resoldre, o creu que es podrà resoldre millor si treu algú amb cames fresques des de la banqueta, perquè també és molt conscient de que el nivell d'alguns dels suplents està a distància encara dels titulars, però tot i així Flick confia molt en els suplents i sobretot confia en aquestes cames fresques per resoldre un partit. És a dir, per ell, jo crec que té més pes en aquest últim quart d'hora de partit cames fresques que no pas, doncs, tenir un jugador com Lewandowski. I llavors són conscients que el plantejament, el joc que tenen és arriscat, però que això és una idea que ja sabem que és innegociable, i que per que aquest joc, aquest plantejament funcioni, s'ha de realitzar al 80% d'intensitat. Menys el 80%, allò saben que no els sortirà aquest partit. Per tant, Flick està obsessionat amb aquesta idea de que la intensitat s'ha de mantenir fins al minut 90. I si veu algun jugador que no, físicament no està al nivell, doncs el canvia. O sigui, per ell penalitza més això que no pas dius, ostres, un dia Koundé, veus que falla, falla, falla i no el canvia. No, doncs si veu que físicament està bé, no el canviarà. I això ho hem vist tota la temporada, ho hem destacat, que per Flick el tema dels entrenaments és una de les coses que ell no negocia, que quan et diuen, no, és molt bon gestor, té tothom molt ben connectat dins del vestidor, que és una de les coses que et valoren d'ell, diu, ara, home, l'única cosa que no negocia és, saps, el típic comentari que tu ja has fet moltes sessions d'entrenament dels jugadors i que intenten allò de veure si podem rebaixar una mica. Aquí sempre la mirada, amb la mirada que els fa Flick, quan algun jugador ha fet algun tipus de comentari, ni que sigui mitja en conya, d'aviam a l'entrenament si podem rebaixar alguna cosa, o el comentari que han dit de Flick de dir, no, és que per aquí no em trobareu, ja t'asseguro que els jugadors no ho tornen a preguntar.
O sigui, que en Billy Hernán Gómez no podria.
No, exacte. Jo crec que la gestió amb Billy Hernán Gómez seria bastant diferent.
No oblidem el tema aquest de Lewandowski, que si hagués mantingut Xavi a la banqueta, Lewandowski estava fora.
Sí.
I no per un tema esportiu d'ell amb la pilota o que ell no podia marcar gols, sinó era per un tema de que físicament no podia aguantar els 90 minuts i necessitava un jugador que pressionés de la sortida de la pilota. I Lewandowski no era el jugador que en principi podia fer aquesta intensitat, i per això no m'estranya que el mateix Flick vegi que en 90 minuts Lewandowski no els aguanta, i menys si té que treballar.
No els aguanta al nivell que ell vol,
clar. I menys si té que treballar. Treballar sense la pilota, que això li costa.
Flick li ha fet un vestit a mida per la pressió, sí, o sigui, sí. No ha de recórrer tants metres com abans, ni a tanta intensitat,
cert.
Tot i alguna vegada Lewandowski, per exemple, el dia de les Palmes, però ho deu tenir parlat, això dels canvis, perquè no recordo una mala cara de Lewandowski, i Lewandowski és un vinagre.
Sí.
O sigui, bueno, parles amb gent del vestidor i Lewandowski és un vinagre.
Sí,
és un vinagre.
Sí.
No té una relació...
No és molt empàtic.
Amb molta complicitat amb els companys, perquè ell és un estatus molt, molt alt i cadascú té la seva personalitat.
Sí. Sí, i segur que ho ha parlat perquè et dic 12 de 26 quan gairebé canvies la meitat de partits a l'estrella.
I no posa caretes quan el canvia, marxa ràpid cap a la banda.
Ho deu veure també ell, que el nivell que exigeix físic aquest plantejament.
Ja es coneixien del Bayern. Amb un Lewandowski amb força plenitud.
Més jove també, clar, no, ho deu veure.
Això ajuda.
I només un detall més, perquè aquesta obsessió de Flick de la feina, quan hi ha dies de festa, que hi ha jugadors que van entrenar, la part de l'staff, no dic només el seu, tot l'staff, també hi va sovint, perquè ells, si tu preguntes, demà és festa, cal que s'hi vagi o no? I Flick la resposta és, tranquils, no, demà és festa, no cal que vingueu a les 8 del matí, 9:45 ja. O sigui, és a dir, és festa, podeu venir una hora i mitja o dues hores més tard, però heu de venir. Vull dir que, bé, és una altra mentalitat, però bé, de moment...
Li funciona
com a mínim a la Champions. I què passa amb Dani Olmo? Funciona o no funciona?
El club hi ha optimisme. Per la inscripció, dius, eh?
Sí,
mantenen l'optimisme. I ens els hem de creure. La veritat és que han rebut alguna bona notícia els últims dies. A Dani Olmo, crec que ja ho vas explicar, l'han d'inscriure abans del 31 de desembre.
Avui...
No val inscriure el 12 de gener.
I som a 12 de desembre avui, que estem aquí tots junts en aquest reservat, quan estem parlant d'això. 12 de desembre... Sí. I és 31 de desembre.
L'han d'inscriure abans del 31 de desembre per una qüestió de normativa, que la Lliga sí que et deixa prorrogar, la llicència la té donada d'alta fins al 31 de desembre del 24, i la Lliga et deixa prorrogar si ho fas abans de finalitzar el termini, però si s'esgota el termini, després no et deixa inscriure per segona vegada el mateix jugador. Això diu la normativa, perquè després la Lliga potser
també...
parla de més i de menys com està fent en la interpretació dels milions, els ingressos que el Barça necessita per cobrir el forat de Barça Vision, que fins ara la Lliga era força rígida en el sentit de dir aquests 60 milions que falten els has de trobar per aconseguir l'1x1 en el Fair Play i els has de trobar per inversions exclusivament referides a Barça Vision. I això, segons expliquen des del club, està canviant i la Lliga doncs flexibilitzaria una miqueta aquest criteri i permetria que qualsevol tipus d'ingrés afavorís la norma de l'1x1 i la situació del Barça al Fair Play. Això és important perquè, per exemple, els diners que entraràs per Nike t'ajudaran. Una part quedarà solventada amb els bonus de Nike per signar el nou contracte, que, per cert, l'assemblea és dissabte 21 de desembre, es fa en aquella data, sobretot per tenir signat el contracte abans de final d'any i que aquells diners
abans del 30 de desembre serveixin
per convèncer la Lliga que compleixes amb el pla de viabilitat i t'ajudi amb el fair play i sobretot inscriure a Dani Olmo.
Aquesta assemblea de Nike extraordinària que es farà el 21 de desembre només té aquest punt a l'ordre del dia. I qui parlarà? Qui no sé què arribaran a explicar del contracte. No suposo que gaire cosa.
Hi ha clàusules de confidencialitat amb Nike.
No em sorprèn, sí, ja ho sé, que això passarà. Però vaja, algú explicarà alguna cosa.
Sí. S'està acabant de tancar, queden uns dies encara per l'assemblea, però la idea és que en 2-3 hores estigui resolta. Hi hagi un primer discurs del president Joan Laporta, presència del president.
Això ja, 2-3 hores, potser s'allarga una mica.
Potser tens raó. Tenim l'experiència de la gala dels 125
aquests
anys.
Aquests discursos.
Després apareixerà la figura del tresorer, Ferran Oliver, que va...
Home, ho va fer molt bé amb els números a l'Assemblea.
Amb l'Assemblea Ordinària va causar molt bona impressió, les seves explicacions, molt diàfanes, molt clares, molt planeres, i hi hauria un tercer moment de discurs per Rafa Juste, que és vicepresident esportiu.
Rafa Juste?
Sí, Rafa Juste, l'explicació que es dona... Tot això s'ha de tancar, eh?
Però que vegin que encara dona... està, no, el club?
No, Javi, no siguis dolent. I per
uns motius o altres va participar a la negociació amb Nike. A mi em sorprèn l'absència, que s'ha de confirmar, eh?, de discurs del vicepresident de l'àrea de màrqueting, de Juli Guiu. Que és el responsable d'aquest àmbit, i el departament que dirigeix de la directiva és el responsable de negociar amb Nike. Per la parcel·la de màrqueting.
És veritat, i no està previst. No. És cert que quan tu preguntaves en les negociacions de Nike per les reunions i t'anaven dient qui hi anava, Juste hi anava en moltes d'aquestes reunions i era Rafa Juste, tot i ser vicepresident esportiu i no de màrqueting ni econòmic. I Juli Guiu, a mi com a mínim me'l deien poc, eh? Participava en poques.
Sobretot a la fase final va quedar una mica al marge.
Perquè, deu ser això.
Has esgotat el temps del Barça Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.